Ràdio Tiana, les notícies.
L'alcaldessa afirma que l'Ajuntament de Tiana es troba en una situació fantàstica després d'haver amortitzat suficient. Creu que és moment de pensar en nous serveis i noves inversions amb recursos propis. Junts per Tiana comença la recollida de signatures per presentar-se a les municipals. Salvatierra també presenta la seva llista amb Cristina Comas i Marina Pere Joan com a números 2 i 3. Els forenses ja han aïllat unes 80 mostres d'ADN de les víctimes de l'avió de Germanwings. El govern espanyol preveu un funeral d'estat a Barcelona. El Centre Cultural i Esportiu Tiana torna a caure a la penúltima posició de la taula, aquest cop pel resultat negatiu contra l'Arenys. El bàsquet Tiana, victòria i derrota en una doble jornada. Avui a l'informatiu també parlem de números. El passat divendres estava prevista una sessió pública perquè el govern expliqués davant la ciutadania el resultat econòmic de l'any 2014 abans d'acabar aquest mandat. Tiana aprova de decretar 3 dies de dol i tots els actes oficials es van suspendre. A l'estudi de Ràdio Tiana avui ens acompanya l'alcaldessa Esther Pujol. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
No es farà l'última sessió pública d'aquest mandat, finalment?
No es farà perquè, com vostès saben, el dia que estava prevista estava inclòs dintre el decret de dol que Tiana doncs, vam decretar justament a motiu de la mort de l'accident aeri de als Alps i per la mort del Josep Sau, d'un dels nostres veïns. Com demà justament entrem en campanya, en període electoral, hi ha una sèrie d'actes que queden limitats i malgrat nosaltres considerem i haguem fet comprovacions fins i tot a la Junta Electoral i amb la secretaria del nostre Ajuntament de que això no és un acte electoralista perquè és un acte que l'estem portant a terme des de l'any 2011, preferim evitar-nos possibles problemes que potser podrien haver-hi per part d'alguns grups o plataformes, etc. I, per tant, senzillament no farem la sessió econòmica, però es trobarà penjada, evidentment, amb tota la documentació corresponent, tant amb l'informe de la Diputació de Barcelona, a la memòria d'alcaldia, que ja està penjada amb els pressupostos, i el PowerPoint, que cada any passem a la sala Albéniz, actualitzat, la podrà trobar tot ciutadà i ciutadana, la podrà trobar en el portal de la transparència.
A partir d'aquesta setmana, suposem.
A partir d'avui mateix.
Li hagués agradat, suposo, mostrar aquesta imatge dels semàfors perquè ha anat variant al llarg del mandat. Expliqui'ns una mica el significat d'aquesta imatge i com ha anat evolucionant.
Sí, em hagués agradat ensenyar-la públicament, però insisteixo, en el portal de la transparència doncs estarà també penjada. Jo crec que Tiana hem de recordar, tenim en aquests moments una fotografia, que és aquesta imatge del semàfor, justament la d'ara, l'any 2014, la liquidació de la situació econòmica i financera de l'Ajuntament de Tiana, que la fotografia són 3 semàfors en verd. Aquesta és la fotografia principal, és a dir, tenim un equilibri econòmic verd, tenim un romanent de tresoreria en verd i tenim un endeutament en verd. Això vol dir que les mesures que van posar en marxa, en funcionament, doncs l'any 2012 van començar a donar els seus fruits i, per tant, ens trobem en una situació de que tenim diners suficients per fer front a tot el que és les nostres obligacions amb tercers, amb proveïdors, amb bancs, tenim un nivell d'endeutament també molt, molt acceptable, podem complir tota la normativa d'estabilitat pressupostària que les administracions supralocals, l'Estat central, etc., doncs ens obliga a complir i, per tant, deixem l'Ajuntament en una situació totalment òptima. La fotografia és una fotografia maca, és una fotografia realment de satisfacció personal, de satisfacció de tot l'equip de govern, de satisfacció de l'equip d'intervenció que ha vingut treballant. Jo crec que també de satisfacció de la ciutadania de veure's com l'economia de les arques municipals ha estat sanejada. Però, clar, més enllà d'aquesta fotografia, sempre hem de recordar la pel·lícula. I la pel·lícula és una pel·lícula força terrorífica, és una pel·lícula de terror en el qual hi ha aquests semàfors ja no de color verd, sinó des de l'any 2010, quan es liquida el 2010, nosaltres agafem l'Ajuntament, recordo, el 2011, el 12 i el 13 l'estem gestionant, on hi ha tota la resta d'imatges en el qual doncs, hi ha una sèrie de llums en vermell i en taronja, sobretot en vermell, en el qual ens trobàvem doncs, que no podíem fer front als pagaments dels nostres proveïdors. Hi havia factures impagades per valor de 1.680.000 euros des de l'any 2006, Això vol dir que el romanent, els diners que també teníem, més els que devem, menys més els que ens deuen, menys els que devem, estàvem negatiu. L'endeutament a l'any 2008 havia arribat a ser del 99%. Després va evolucionant cap a doncs, al 70, al 99%, al 94%, al 81%, però realment és a partir del 2013 quan es comença a baixar d'una manera força espectacular. Per tant, la fotografia és una fotografia de solvència de l'Ajuntament, però la pel·lícula anterior és una pel·lícula de terror d'una situació de supervivència i de suspensió de pagaments que l'any 2008 el govern anterior tenia que haver assumit una sèrie de mesures i no ho va fer.
No es farà aquesta sessió pública, però creu que el ciutadà doncs, ho té més fàcil ara per informar-se amb aquest portal de transparència?
Bueno, jo crec que sí, que a veure, nosaltres sempre hem penjat en el web municipal, el que era la informació sempre l'ha trobat, és a dir, sempre hi ha hagut el detall del pressupost amb grans partides, sempre hi ha hagut la memòria d'alcaldia, sempre hi ha hagut l'informe de la Diputació de Barcelona i com nosaltres vam ser qui vam assumir el compromís de fer les sessions informatives a la sala Albéniz, el material de suport, aquest PowerPoint que tenim, doncs també ha estat penjat sempre en l'apartat d'economia del web municipal. Senzillament ara estarà ubicat en el portal de la transparència amb un zoom, amb una fotografia més detallada del pressupost municipal per programes, a més, i el que sí que hem anat evolucionant ha sigut aquest PowerPoint de presentació a la ciutadania, perquè ja no solament estan incloses les taules amb les gràfics d'evolució de les ratis econòmics financers, d'endeutament, de romanent, d'estalvi, sinó que també hi ha una imatge molt gràfica de repartiment de les despeses per programes. Per tant, hem volgut anar millorant la informació, però això. Penjada sempre ha estat penjada, però la informació diguem que ara és més qualitativa i més profunda.
També en parlarem del repartiment, però primer de tot, quina valoració doncs, en fa d'aquest tancament?
Jo crec que hem de fer una valoració positiva, molt satisfactòria, i a mi m'agradaria quedar-me amb les paraules que el Josep Casas, que el cap de l'àrea de planificació econòmica de la Diputació de Barcelona, ens va dedicar el passat dia 10 quan vam anar a fer la reunió d'avaluació com cada any fem. Clar, la visita és una visita que va ser una visita molt feliç, perquè tenint en compte que la resta dels anys, sobretot el primer any, quan ens vam conèixer l'any 2011, era una visita en la qual ens anunciava que estàvem en suspensió de pagament, cada vegada que anàvem allà doncs, anàvem tots una mica doncs, amb el cor encongit i amb l'ànima encongida. Aquesta visita doncs, era d'una expansió de felicitat. Jo insisteixo en les paraules del Josep, que ens comentava de que la gestió ha estat una gestió fantàstica i que deixava l'Ajuntament de Tiana amb un excel·lent punt per recorregut, per anar avançant amb inversions, per anar avançant amb serveis i, per tant, amb un excel·lent punt de partida per anar recorrent el que tinguéssim que fer.
La baixada d'endeutament dels 6.700.000 euros doncs, que va anunciar la sessió pública de l'any passat, els 5 milions que hi hauria en aquest moment, és una de les dades amb què es van tancar el 2014, seria una de les dades més destacades.
Sí, és una de les dades més destacades perquè, efectivament, perquè hi ha hagut una amortització de més d'un milió d'euros en un any i de 4 milions d'euros en 4 anys. És a dir, nosaltres, al moment en què tanquem la legislatura, haurem amortitzat 4 milions d'euros, el que ens situarà en una ràtio d'endeutament del 52%. Això és una rati que és còmoda, és bona, és confortable. És una rati molt confortable per qualsevol ajuntament. Però és que, a més, això també s'ha reflectit en que els interessos que hem estat pagant al llarg d'aquest any han estat una quantitat molt forta d'interessos, evidentment, perquè hem amortitzat en molt poc temps una quantitat de préstec important, però que ara també es nota, evidentment, té el seu reflex en el que és les despeses per interessos de l'any 2015 perquè són molt baixes. És a dir, l'esforç ja l'hem fet i, per tant, ara les despeses d'interessos seran molt baixes. És una de les dades destacades, aquesta amortització anticipada. És una dada que jo, més que una dada destacada per la quantitat de diners que suposa, evidentment, i perquè alleugereix, deixa un ajuntament àgil per funcionar, Jo crec que ha sigut una prioritat, també. És a dir, no solament és una dada quantitativa, sinó és una dada qualitativa, perquè nosaltres hem prioritzat de manera deliberada, intencionada, treure'ns quan abans de sobre el préstec de proveïdors que vam haver de demanar en l'any 2012 per fer front a la fallida, per fer front a la suspensió de pagament. Per tant, jo li dono el mèrit de ser una dada quantitativa tremendament amortitzada i, per tant, bona, però també, sobretot, una dada qualitativa perquè ha esdevingut amb una prioritat del govern, sobretot d'aquest any.
Es va tancar el 2014 amb un 58% d'endeutament, uns 5 milions d'euros. Té previst tancar el mandat amb un percentatge molt més baix.
Sí, tenim previst, ara estem preparant tota la documentació per acabar d'amortitzar, concretament del préstec de proveïdors, dels 1.680.000 que vam demanar, ens queden per amortitzar 520.000 euros, i d'aquests 520.000 euros la nostra intenció, el nostre objectiu és ara, en el mes de... Ara justament a primers d'abril, perquè ja estem pràcticament a primers d'abril, fer una amortització d'un 60% aproximadament, i en el mes de maig fer l'amortització del 40% restant, o 70 i 30 aproximadament, és a dir, els 520 amb dos terminis. Això, per tant, ens permetrà reduir un cop més la taxa de la ràtio d'endeutament, liquidar aquell préstec que vam demanar per fer front a la fallida i que és responsabilitat, per tant, del nostre propi govern. En aquest sentit, ens anirem lliures perquè ens entenguem i deixem a l'Ajuntament molt més àgil a nivell d'endeutament.
Es quedarà amb un 52%.
Es quedarà amb un 52%. Ens estem avançant aproximadament. Si vostès agafen els PowerPoints de la resta dels anys anteriors, estaran veient que aquesta amortització accelerada anem per endavant uns 5 o... Estem avançant unes ratis d'uns 5 o 6 anys. És a dir, el que preveiem que en el 52 estaríem en el 2020 o en el 2017. O el... Mentre que ara ho estem avançant d'una manera bastant espectacular. La veritat és que bastant, bastant espectacular.
El 52% signifiquen uns 4.000 milions d'euros d'endeutament, perquè s'entengui, i preveu, a més, en aquesta presentació també volia explicar que el 2016 la baixada pot ser fins al 35%.
Bé, nosaltres el que preteníem en el 2016...
17, perdó, 17.
Sí, sí, sí. Nosaltres una de les coses que, un dels aspectes que no ens donarà temps a portar-la abans de la finalització del mandat, però crec que qualsevol govern hauria d'assumir-ho, sigui qui sigui. Nosaltres potser segurament iniciarem les passes, però tancar-les no les podrem concretar, era renegociar el finançament que queda, especialment pels préstecs que va assumir el govern anterior de Gent i de Convergència i Unió per rescatar el famós demanial del poliesportiu. Aproximadament del rescat del demanial queden uns 3,5 milions d'euros i el nostre objectiu era refinançar-los de tal manera que negociéssim noves condicions amb les entitats financeres i ens permessin reduir i amortitzar també de manera anticipada aquests préstecs per valor d'aquests 3 milions i mig. Nosaltres pensem que és possible, no solament perquè ara estem en una situació prioritària, per dir d'una manera, en una bona situació per poder negociar amb els bancs. Pensin que l'any 2011 no podíem negociar res, ni amb els bancs, ni amb els proveïdors, ni amb ningú, absolutament amb ningú, mentre que ara estem en una situació doncs, molt, molt, molt prioritària, molt bona, molt positiva, per poder negociar. Això per una banda, però per altra banda pensem que si no hem tancat cap servei públic al llarg d'aquests 4 anys, que pensin que hi ha molts ajuntaments que les pistes poliesportives les han tancat, les biblioteques les han tancat, o han tancat escoles o escoles bressol. Nosaltres hem sigut capaços de mantenir tots els serveis públics, sortir d'una situació de suspensió de pagament i a sobre amortitzar i deixar la situació econòmica de l'Ajuntament en una situació verda, amb una fotografia de semàfor absolutament verd. Pensem que si hem estat capaços de fer-ho durant aquests 4 anys, per què no fer-ho durant aquests 4 propers anys, solucionar també aquest endeutament que tenim encara pendent del rescat del demanial del poliesportiu. I això ja deixaríem una situació absolutament... Si ja és bo un endeutament del 50%, doncs, evidentment, avançar-nos amb un endeutament a l'any 2020, per exemple, respecte... Perquè crec recordar que els préstecs del demanial estan previstos amortitzar-los fins l'any 2030. És a dir, l'Ajuntament de Tiana estaria endeutat fins l'any 2030 amb aquests préstecs. Si ho podem avançar uns 10 anys o uns 8 anys, seria una situació doncs, encara més positiva. Això ha de tenir en algun moment o altre, i jo crec que ja el tindrà ara en aquest aquesta propera legislatura té que impactar positivament a la ciutadà amb alguna baixada d'impostos, de revisions de valor catastral, de revisions de les plusvàlues.
Uh-huh. Una altra dada positiva, de fet, té a veure amb les plusvàlues, és el romanent, que vostè mateixa doncs, va comentar doncs, que havia augmentat pel bon comportament de les plusvàlues. Ha augmentat d'1.800.000 euros, l'any passat va ser d'1.400.000, majoritàriament seguirà doncs, per seguir baixant l'endeutament, no? De fet, per acabar amb el préstec dels proveïdors,
sí,
com acaba de comentar.
A veure, el bon comportament del romanent és degut, evidentment, a la gestió rigorosa que nosaltres hem portat a terme al llarg de tot el mandat, i si estem parlant del pressupost de la liquidació de l'exercici del 2014, doncs evidentment el rigor que hem portat no permetent que es desviïn les partides pressupostàries, és a dir, no permetent que gastem més del que tenim. Això sempre ha sigut, això per una banda, però per altra banda no ens enganyem. És cert que tot el que és les transaccions inter vivos o les plusvàlues rebudes per mortis causa, doncs han tingut un bon comportament a Tiana, i amb aquests extras, per dir d'una manera, amb aquests estalvis extras que et permeten justament fer o portar a terme actuacions extres, extraordinàries. Per això hem pogut fer aquestes amortitzacions tan fortes. Nosaltres no hem volgut gastar aquests diners en altres tipus de programes i de serveis per diverses raons. Primer, perquè les administracions supralocals ens obliguen a que tot tipus d'inversió sigui sostenible, és a dir, no podem generar més llocs de treball, generar despeses complementàries amb algun nou equipament, etc, però que a partir d'ara que ja tenim aquells nivells de romanent, d'estalvi net i d'endeutament de manera tan positiva, els ajuntaments ja comencem a tenir un marge de maniobra per no solament dedicar-lo a amortització d'endeutament, sinó que ara ja podrem dedicar-lo al que són noves inversions o nous serveis públics, sens dubte.
Entenc que ens trobem doncs, en un moment que ja no cal estar tan preocupats per l'endeutament.
Sí,
vostè acaba de comentar que la nostra prioritat a partir d'ara ja no està.
No, a partir d'ara jo crec que ja hem amortitzat bé, suficient. Si aconseguim bones condicions de renegociació de préstecs, doncs fantàstic, perquè això voldrà dir que pagarem menys interessos, que nosaltres tinguem un marge de maniobra millor que el d'ara per renegociar aquests préstecs i anar-nos traient de sobre aquest endeutament, però que viure amb un 50 o un 52% d'endeutament l'Ajuntament de Tiana és una situació fantàstica. Que arribem als 35% o al 40%, doncs encara és una situació més fantàstica, però el que no podrem oblidar és que si tenim ja també un romanent tan bo com el que estem tenint, no podem oblidar que tenim un estalvi net, és a dir, la capacitat d'estalviar també bona com la que tenim, i amb unes ràtios d'endeutament que ja no estem castigats per les administracions supralocals ni per les entitats financeres, perquè saben que hi ha una sèrie de normes que castiguen, sí, si ens passem dels ràtios, podem ja començar a pensar en nous serveis públics o podem començar a portar a terme inversions amb recursos propis, sense haver de demanar préstecs de nou. Intentarem no demanar mai. Quan menys préstecs demanem millor, o en tot cas, préstecs que siguin d'aquests tipus amb la Diputació, concertants amb la Diputació de Barcelona, que no pagues tipus d'interès, que són bonificats.
Nous serveis?
Nous serveis per portar a terme. Jo crec que hem d'enfocar... Jo crec que el Servei de Desenvolupament Econòmic Local hem de posar fil a l'agulla. Aquí tenim un clúster, tenim un grup de professionals liberals fantàstics que necessiten una sèrie de suports determinats. No tenim polígons industrials i, per tant, la nostra cartera passa per tenir uns bons nivells d'ocupació per part de persones que volen treballar per compte aliena i, sobretot, per mantenir un nivell de creació de petites empreses, de pimes, d'innovadores aquí a Tiana. Això és una tendència que crec que hem d'anar a buscar un model de Tiana Economia, perquè ens entenguem, que fins ara no l'hem pogut portar a terme. Nosaltres hem creat una petita càpsula de servei de promoció econòmica que la porta a terme una persona dues tardes a la setmana, evidentment, i que el que també hem fet ha sigut fer una promoció molt forta de tot el que seria la marca Tiana, de Tiana Negra, del TAS, del Tiana Market, amb les fires de Nadal, però realment la idea d'un servei de desenvolupament econòmic local com el que a mi m'agradaria portar a terme, doncs aquest és una assignatura que tenim pendent, quan en realitat tenim un volum de professionals liberals i de directius d'empreses que no tenen aquí la seu social a Tiana, però que per tant podrien portar un talent aquí bastant, bastant fort. Això per una banda. Però després també hi han, bueno, després també s'ha d'anar pensant, si més no, amb la resta dels equipaments que els estem mantenint. Per exemple, en el cas de la Casa Nova de la Delfina, haurà d'estar tard o d'hora ocupada quan sempre i quan puguem sostenir el seu manteniment. La Casa Nova de Can Riera, que ara tenim una subvenció per part de la Diputació de Barcelona que hem tramitat per tal de poder-la sanejar i sobretot mantenir l'estructura de la teulada per tal de que, per evitar la seva caiguda, que està en un estat molt malmès, i per tant també podria ser un equipament nou, i hi ha algunes coses més, hi ha alguns equipaments més que poden tenir una projecció de futur, doncs esportiva o cultural o desenvolupament econòmic local. Tiana té projecció, sens dubte.
Aquest servei econòmic local, de desenvolupament local, podria començar amb aquests plans d'ocupació de promoció...
Amb aquests plans d'ocupació que tenim...
No, amb els plans propis que preveu l'Ajuntament finançar, doncs, amb recursos propis.
Sí, sí, podria. Nosaltres ens trobem que aquests serveis normalment de promoció econòmica local, és normal que la Diputació de Barcelona financiï i subvencioni equips tècnics, però sempre i quan a l'Ajuntament i també subvencioni la posada en marxa determinades línies d'actuacions, per sempre i qual el municipi tingui més de 10.000 habitants. Nosaltres a Tiana tenim en aquests moments quasi 8.500 habitants. Jo trobo que és una mida d'escala de poble molt òptima, perquè encara et permet doncs, una proximitat amb la ciutadania. A mi no m'agradaria personalment arribar als 10.000 habitants, però és cert que hi ha una sèrie de serveis, de subvencions, etc., que es beneficien a partir dels 10.000, mentre l'hem de portar agafats de la mà doncs, amb l'Ajuntament de Montgat. Però sí que permet que l'Ajuntament el creï. El que passa que no tindrà determinades subvencions per part de la Diputació de Barcelona. Per tant, si em dius, vostès els podrien crear amb recursos propis, el podríem crear amb recursos propis. Ara intentarem anar a treure tot el possible d'altres administracions supralocals, sapiguem que al no arribar a 10.000 habitants tindrem algun límit.
Els plans d'ocupació propis que va dir que tirarien endavant començaran abans que s'acabi el mandat o s'engegarà d'alguna manera?
No, perquè s'ha d'elaborar una ordenança, s'ha d'elaborar una ordre reguladora que especifiqui bé les característiques. En aquests moments estem fent una valoració de diversos ajuntaments que sí que l'estan portant a terme i nosaltres volem veure com estan funcionant i, per tant, estem en contacte amb aquests altres ajuntaments de quins problemes s'estan trobant, quines avantatges tenen, etcètera, però en tot cas nosaltres deixarem la partida i si podem, evidentment, el redactat elaborat per tal de que el proper govern doncs, evidentment, pugui fer front pugui assumir, pugui desenvolupar un pla propi de foment a l'ocupació especialment dissenyat, tal com alguna vegada els he dit, per persones joves, per les primeres oportunitats. O bé per les empreses que tenen a Tiana que volen fer contractació de persones o bé per persones tianenques que estan en situació d'atur, preferentment joves, encara que la seu social de l'empresa estigui fora de Tiana.
El que també volia comentar doncs, és on anirà aquest repartiment doncs, dels ingressos que té l'Ajuntament. Els programes amb més pressupost són serveis generals amb 1.500.000 euros, habitatge i urbanisme amb 1.200.000, benestar comunitari amb 1.100.000 i educació amb més d'un milió. Són aquests,
sí,
doncs, els principals.
Sí, efectivament. El que passa que també li haig de comentar de que una cosa és el disseny inicial del pressupost i l'altra és la liquidació. Per exemple, ens trobem que en el cas de les despeses de serveis de caràcter general sempre es posa una quantitat. Nosaltres normalment dissenyem els pressupostos d'una manera absolutament real i rigorosa. Què vol dir real i rigorosa? Que utilitzem els criteris de caixa, és a dir, no fem una previsió perquè ens entenguem, sinó que mirem com han anat evolucionant les despeses dels anys anteriors i en aquí es fan fent correccions. Si veiem que no hi ha hagut una execució del 100% de la partida perquè hem estalviat o perquè al final doncs, hi ha hagut alguna determinada actuació que no s'ha portat a terme, el criteri de caixa, és a dir, si hem gastat menys, aquest és el que dona continuïtat en el pressupost del següent, perquè pensem que si hem estat capaços de gastar menys l'any anterior, per què no aquest? Mm-hmm. Per exemple, en el cas de les despeses de caràcter general és justament on ens trobem aquestes diferències de que es pressuposta per 100, m'ho estic inventant en aquests moments, és un exemple perquè ens entenguem la xifra, mm-hmm. es pressuposta per 100, però és possible que al final s'hagi acabat liquidant amb 80. Doncs en el pressupost del 2015 el nostre punt de partida és 80, no és 100. Mm-hmm. Val? Veurem si hi ha desviacions o no quan s'acaba de liquidar el pressupost del 2015 al desembre del 2015. Jo, de totes aquestes repartiment de programes que vostè feia menció, a mi el que sí que m'agradaria destacar són dos. Un és la prioritat que sempre hem tingut amb les persones. És a dir, hem vingut incrementant de manera progressiva els ajuts amb serveis socials i sobretot també hem vingut incrementant els ajuts amb educació. Respecte als ajuts amb serveis socials, aquest any hem posat molt èmfasi, crec que ja ho hem comentat alguna vegada, fins i tot el regidor, el Jordi Gós, de serveis socials ho deu haver comentat, de que hem incrementat amb un 39% respecte a l'any anterior i un 37,5% respecte a l'any anterior, en total més d'un 70%, els ajuts socials en matèria d'habitatge per fer front a la pobresa energètica, per fer front a lloguers, pagament d'hipoteques, etc. Però, a banda, també hem subscrit un conveni amb l'àrea metropolitana de Barcelona, per valor de 15.210 euros, en el qual l'Ajuntament de Tiana i l'Àrea Metropolitana de Barcelona suplementarà en el nostre Ajuntament aquests 15.210 euros per si de cas nosaltres també poguéssim, arribéssim a esgotéssim tots els ajuts socials que tenim en matèria de pobresa energètica. Per tant, aquest any anava molt adreçat a... serveis socials anaven molt, molt, molt adreçat a aquest tipus d'increment de partides molt relacionades amb que aquelles persones que ho necessitin arribin millor a final de mes per poder pagar la llum, l'aigua, el gas, el lloguer, la hipoteca, etc.
Això vol dir que aquesta potser és una de les principals preocupacions que s'ha detectat des de l'Ajuntament?
Sí, sí, aquesta era una de les principals preocupacions perquè, entre altres, ja també havíem ja gestionat altres preocupacions que a mi em preocupaven i que encara em continuen preocupant. Crec que hem d'anar encara una mica més. Ja havíem gestionat tota la tarificació social de l'escola Bressol, de tal manera que qui menys tenia tingués més oportunitat per poder entrar i per poder formar part del cicle dels 0-3 anys. I després també ja havíem gestionat que la taxa de residus, en el seu dia quan la vam crear, fos el màxim redistributiva possible. I fins i tot aquest any, 2015, ja vam incrementar que les rentes dels pensionistes majors de 65 anys i les rentes dels menors de 30 anys que es volen independitzar per primer cop, les hem incrementat perquè es poguessin beneficiar de bonificacions. Per tant, un cop la taxa d'escombraries ampliada les bonificacions. Un cop la tarificació social van passar de 3 segments a 5 segments de renta, doncs sobretot el que teníem que anar a fer era intentar facilitar que les persones que menys tenien es despreocupessin de l'aigua, de la llum, de la calefacció, perquè això encara... I a més, com són rebuts que et venen d'entitats de grans empreses, que de sobte et trobes un rebut d'avís de tallo la calefacció, això genera un nerviosisme i una angoixa a les persones que ho pateixen, perquè a més són temes sumament sensibles. Aquí no estem parlant de pedra, aquí estem parlant de pell. I per tant, al parlar de pell hem de ser sumament sensibles. Per tant, el repartiment de programes anava molt adreçat a incrementar ajuts socials i anava també adreçat a incrementar, a fer una expansió de recursos en matèria d'educació i de desenvolupament local. El de desenvolupament local, vostè ja l'havia comentat, que era el propi pla de foment a l'ocupació que hem generat, en paral·lel als plans d'ocupació de la Diputació de Barcelona i de l'àrea. Jo estava empenyada de que nosaltres teníem que tenir el nostre propi pla d'ocupació perquè creia que hi havia joves amb necessitat de primeres oportunitats que hem d'estar al seu costat per tal de donar-los justament aquesta primera oportunitat. I després també en matèria d'educació, perquè hem generat per aquest any 2015 un programa singular per alumnes amb risc de fracàs escolar en col·laboració amb l'IES Tiana, i que ha tingut una dotació pressupostària pràcticament de 13.000 euros. Són quantitats relativament modestes, però que poden començar a posar en marxa una sèrie de línies que fins ara no estaven a Tiana, són pioneres, però que, a més, sobretot, responen a necessitats reals. Vull dir, quan et truca, et telefona el director de l'IES de Tiana comentant-nos que hi ha un seguit d'alumnat que no podrà continuar de moment l'ESO o que no podrà continuar de moment el batxillerat, nosaltres estem allà per veure què es pot fer al respecte i per tant ho hem assumit.
Un dels informes que dic que penjaran al web del portal de transparència és aquest de la Diputació de Barcelona. Aquest informe doncs, diu que un d'aquests semàfors, de fet, que l'Ajuntament es troba en una situació d'equilibri econòmic, creu que és una de les millors dels últims anys.
Home, ho hem passat molt malament. A veure, ho hem passat molt malament durant aquests anys, especialment, no solament tot l'equip de govern, ni també els equips tècnics de l'Ajuntament. Els equips tècnics de l'Ajuntament perquè són també els que primer es troben amb haver de dir que no a determinades actuacions o tota la part de la seva feina per la qual doncs, van a ser contractats i per tant treballen amb nosaltres aquest Ajuntament no podien portar-la a terme. Podien estar relativament limitats, per una banda limitats amb l'expansió d'activitats que no podien fer, però per altra banda els ha permès millorar la gestió del seu dia a dia perquè està més concentrat en allò que sí que hem considerat que era imprescindible. Així i tot, no hem tancat cap servei, insisteixo. Nosaltres hem volgut anar a preservar el nostre propi estat de benestar local. Quan tothom diu tantes retallades amb l'estat de benestar, però nosaltres aquí Tiana hem sigut capaços de mantenir-lo. I a nivell políticament també ho hem passat molt malament, perquè que tenir tot un equip de govern que es presenta amb una sèrie de compromisos electorals i que molt d'ells no es pugui portar a terme perquè justament s'ha trobat amb un buit econòmic i financer escandalós, doncs hi ha una situació que ens tancaven les llums, ens tancaven dels carrers, ens tancaven la calefacció o els llums de les escoles, etc. Doncs realment ha sigut una situació angoixant. Que un informe de la Diputació de Barcelona doncs, ens digui que estem en una situació d'equilibri econòmic és una satisfacció personal, és una satisfacció, jo crec que de tota la casa, de tot l'equip de govern, evidentment, però jo crec que també ha de ser una satisfacció per tota la ciutadania, que en el seu dia, quan l'any 2011 ens vam presentar a la sala al Béniz per explicar com estàvem, jo els hi vaig demanar corresponsabilitat. I la resposta va ser una resposta molt bona. Vull dir, realment jo crec que la ciutadania i les entitats s'han fet càrrec d'aquesta situació de corresponsabilitat i el mèrit és absolutament de tothom.
Perfecte, Esther Pujol, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut a Ràdio Tiana.
Gràcies a vosaltres.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
La botiguera Cristina Comas i la tècnica de projectes ONG Marina Pere Joan acompanyaran Isaac Salvatierra a la llista de Junts per Tiana com a números 2 i 3. Berta Martínez.
Junts per Tiana necessita 100 firmes per poder presentar-se a les eleccions del 24 de maig. Per aquesta raó, aquest dimecres inicien una campanya de 15 dies per recollir les signatures necessàries. A partir de dimecres, Junts per Tiana anirà cada dia a una zona diferent del poble. Allà hi haurà alguns membres de la formació. El candidat de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, explica que amb aquesta campanya volen aconseguir suport per presentar-se i també donar a conèixer l'agrupació d'electors.
Volem aprofitar tota aquesta campanya per donar-nos a conèixer i que la gent que ens vulgui donar suport, no ja amb el seu vot, sinó suport perquè ens presentem, perquè hi hagi una altra candidatura que es presenti a aquestes eleccions municipals, doncs la gent que vulgui fer-ho pugui tenir l'oportunitat i per això doncs, muntarem com uns punts de recollida de firmes que cada dia estaran a un lloc diferent. Podeu consultar-lo a junstiana.cat, allà hi ha tot el llistat.
Junts per Tiana és una candidatura popular i entre les 100 firmes hi haurà alguna persona significativa o simbòlica de Tiana, tal i com assegura el cap de llista.
La idea és que jo personalment doncs, cada dia vaig buscar una firma a una persona destacada del poble, alguna persona significativa o simbòlica, o que el seu nom o la seva tasca que ha fet per Tiana doncs signifiqui alguna cosa, també per demostrar això, no? que és una candidatura popular, que surt dels veïns del poble, i ho volem demostrar també d'aquesta manera, aquesta firma simbòlica. Jo vull recordar que la firma és un aval perquè ens presentem, però no vol dir el suport explícit amb el vot.
Un cop recollides, les signatures s'entregaran al secretari municipal per validar-les. Seguidament es presentaran a la Junta Electoral amb la documentació corresponent de l'agrupació i finalment el 27 d'abril es publicaran oficialment totes les candidatures. Junts per Tiana també ha presentat la llista que acompanyarà el seu líder a les eleccions del 24 de maig. Està formada per 16 tianencs de diferents edats i professions. Destaca com a número 2 Cristina Comas Botiguera, seguit de Marina Perajuan, Francesc Xavier García i Gemma Linyan. El líder de l'agrupació està convençut que formarà un bon equip amb la seva número 2.
La Cristina jo crec que per ser parella electoral doncs, funcionem molt bé. jo sóc més avorridot i ella és molt extrovertida i crec que ens compensem molt bé l'un i l'altre i som bastant oposats en moltes coses. Sí que tenim una visió molt similar, com en general tota la llista, no? Tenim una visió de Tiana de com volen que sigui el poble molt similar, però potser són diferents camins a l'hora d'exterioritzar-ho, no? Diferents formes per exterioritzar-ho, i això jo crec que és interessant.
A la llista electoral també destaquen altres noms com el de Ferran Pascual. Ja s'ha evidenciat que l'encara regidor de Gent pel Progrés de Tiana es passarà Junts per Tiana. És el número 10 de la llista, ben a prop del venedor de l'11 i medallista paralímpic Jordi Marí. El candidat de Junts per Tiana va fer pública la llista dissabte a la sala Albéniz. La va definir com un equip que vol treballar sobretot per Tiana, per fer un poble millor, per millorar-lo honestament amb il·lusió, compromís i treballant molt, molt, molt pel poble, per fer un poble més just, més verd i més viu. Salvatierra assegura que és una llista moderna, adaptada als temps moderns. Aquest dissabte s'ha celebrat l'última jornada de participació de Junts per Tiana. Salvatierra assegura que estan molt contents amb el resultat.
Hem tractat temes molt, molt, molt diversos, des de participació ciutadana, transparència, comunicació, comerç, cultura, serveis socials, no? Com atendre la crisi, les emergències socials. Hem parlat de mobilitat, hem parlat de molts temes i ens han sortit idees i propostes que incorporem al programa, que d'altra manera, si només haguéssim fet un petit equip de 10-15 persones, doncs aquestes idees no les hauríem tingut. Per tant, això ha estat un canvi cultural que estem molt contents, que creiem que s'ha d'aplicar. Si governem, ho aplicarem segur, 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 perquè acosta la política al veí de Tiana, al ciutadà.
El número 1 de Junts per Tiana explica que durant les jornades han fet molta feina i han recollit moltes idees i propostes que processaran per realitzar el programa electoral.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Els forenses que treballen per identificar les víctimes de l'avió de Germanwings ja han aïllat entre 70 i 80 mostres d'ADN, unes restes que s'hauran de contrastar amb les més de 4.500 mostres genètiques que els familiars han proporcionat als investigadors. Amb tot, encara no s'ha identificat cap passatger, ja que això es farà posteriorment a París, una feina que, segons el fiscal de Marsella, s'allargarà bastants dies. El govern espanyol preveu fer a Barcelona un funeral d'estat per les víctimes de l'avió de Germanwings. Seria l'opció més raonable segons fons de la Moncloa. Queda pendent concretar la data de la cerimònia i coordinar-se amb les autoritats de la Generalitat de França i d'Alemanya. Per la seva part, Alemanya té previst celebrar un funeral d'estat a la Catedral de Colònia el 17 d'abril. Les dates dels funerals d'estat serien diferents per poder fer compatible la presència de representants dels països afectats a les dues cerimònies. La companyia matriu de Germanwings Lufthansa pagarà 50.000 euros per passatger a les famílies de les víctimes de la tragèdia aèria als Alps francesos. Aquesta serà una primera ajuda. Hauria de servir a les famílies per cobrir les necessitats més immediates. Els diners no estan relacionats amb la indemnització que rebran per la mort dels seus relatius.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Males notícies esportives perquè el Centre Cultural i Esportiu Tiana torna a caure a la penúltima posició de la taula després de perdre contra l'Arenys. El bàsquet s'ha trobat amb una de freda i una de calenta en un doble enfrontament. La crònica esportiva amb Sergi Quevedo.
El Centre Cultural i Esportiu Tiana ha tornat a perdre aquesta setmana 0-2 la visita de l'Arenys al Municipal en un partit que suposa un doble cop. La victòria de la Juventus contra l'Olella els torna a deixar a la penúltima posició. El partit s'ha presentat complicat. L'Arenys és el quart classificat i necessita guanyar per seguir optant a pujar. Per altra banda, el Tiana necessita els punts per seguir sortint del pou. El partit ha començat malament pels interessos del Tiana. Jordi Sarabia ha marcat en pròpia porta al minut 27. 12 minuts després, al 39, han tornat a marcar i han sentenciat el partit els visitants abans del descans. Els tianencs han vist com sempre anaven per darrere el marcador i ha estat una llosa massa complicada. Una setmana que la derrota ha estat totalment justificada. Juan Carlos Jiménez.
No, totalmente justo, un resultado merecido por el Arenys. Nosotros no estuvimos mal dentro de nuestras evidentes limitaciones. Estuvimos trabajando lo que teníamos que trabajar y hicimos relativamente bien, pero el Arenys estuvo a un nivel alto de intensidad, de trabajo, pocas confianzas, cero confianza, ya se notó desde el principio de que iban a por los tres puntos sin ningún tipo de confianza. Yo entiendo que a lo mejor nos habrán visto algún partido o algo y venían con la lección aprendida, sí. No, un resultado justo, porque cuando te ganan con justicia hay que reconocerlo.
Els tianencs han vist com aquesta setmana han tornat a veure com perden distància respecte a la salvació. Ara tenen la Juventus a 4 punts per sobre després de la victòria dels mataronins al camp de l'Alella. Ara tenen la promoció també a 7 punts i la salvació directa a 15. Una victòria, la de la Juventus, que deixa encara més tocat el Tiana.
Sí, perquè ha vuelto a ganar. Ha ganado dos partidos seguidos. La verdad es que después de jugar contra nosotros han obtenido que ganamos 0-3 en su campo, han hecho resultados dos resultados buenos después, ¿no? Me extraña los resultados principalmente porque jugamos contra ellos y notamos la carencia que tenían de fútbol y de organización. Pero ahí están, y bueno, intentando que no se nos vaya el Premier de Dalt demasiado, ese es realmente nuestro objetivo. O sea, el Premier de Dalt es un equipo que marca el subir o no bajar.
Els de Jiménez tenen el Premier de Dalt com a gran objectiu. 7 punts separen tots dos equips, un rival que marca la promoció per evitar el descens. Tot i això veu com ara la seva única salvació. El Poblenou està actualment salvat i és a 15 punts. Arribar a ell és una utopia. Juan Carlos Jiménez.
Muy complicado. O sea, es muy regular este equipo. Va ganando, va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo, va ganando. Es muy regular, pero yo creo que cuando tienen que ponerse las pilas, se las ponen y sacan el partido. Era un partido complicado que tenían este fin de semana contra el Pineda, un derbi en el campo de Pineda, porque juegan los dos en el mismo campo, y lo han sacado adelante con 1-0, que es muy importante para ellos, desde luego. Sí, creo que donde tenemos que mirar esa Premier de Dalt y llegar lo antes posible a este puesto.
La propera setmana descansen i l'altra juguen a casa del Bufalà en un partit en què pot fer que l'equip tianenc tregui el cap o que encara s'enfonsi més a la classificació. Doble jornada aquesta setmana pel bàsquet tiana i un resultat de cada. Victòria en el partit contra el casanenc i han perdut el de la jornada regular contra el Sant Celoni. El bàsquet tiana ha aconseguit una bona victòria en el partit de jornada contra el Casanenc. Victòria per 77-86 després d'una pròrroga i un partit que han arribat a anar 16 punts per sota els homes de Sunyol Costa. Per aquest motiu han estat molt mals resultats, tot i això han aconseguit remuntar i forçar la pròrroga. Al final, victòria en un partit que, segons l'entrenador, ha estat de les seves victòries més injustes en la seva vida com a tècnic Sunyol Costa.
Evidentment, té les coses positives, com, hòstia, l'equip ha tingut capacitat de remuntar una vegada més. Realment, quan ens hem posat, hem sigut superiors tant davant com darrere, però no és això, vull dir, vam salvar. Jo, de fet, amb la meva carrera com a entrenador, mai he guanyat un partit tan injust com el de Casanenc, perquè era un partit que no vam estar a l'alçada fins als minuts finals, i als minuts finals, doncs, també perquè ells estaven molt carregats de faltes, vam aconseguir expulsar els seus homes interiors, vam tenir una superioritat llavors física molt important a pista, que la vam saber aprofitar, però vam tenir un punt de sort que no ens vam guanyar els 30 minuts abans. Cap i a la fi, doncs mira, vam forçar la pròrroga, i a la pròrroga doncs sí que ens va venir tot molt de gara, també ells estaven molt tocats pel fet d'un partit tan guanyat com el tenen que se'ls escapi, i la pròrroga doncs sí que no hi va haver massa partit. I bé, doncs vam tancar una victòria molt important, però poc merescuda.
Per altra banda, el partit ajornat de la jornada era el de casa contra el Sant Celoni. Aquest enfrontament han perdut 77-80, un partit que tenien guanyat i que han acabat perdent. Una derrota que s'ha forjat en el tercer quart i a falta de pocs segons, ho explica el mateix entrenador.
Vam començar l'últim quart guanyant, i l'últim quart va ser un creu-creu que se'ns escapa de manera incomprensible. Quan a falta 30 segons tenim possessió i 3 a dalt, decidim llançar quan no s'ha de llançar, demanem fer falta perquè quan tenim de 3, mentre estan fent l'atenció, no la fem i ens foten el triple, i en el temps mort, a falta de 15-20 segons d'última possessió, decidim esperar i atacar els últims 3 segons amb la mà important, l'agafa un altre jugador, es posa nerviós, va cap a dins i a més comet falta. Vull dir, se'ns escapa una oportunitat d'atacar la Lliga i mantenir-nos el grup de descens, que era immillorable, i l'hem tirat en uns 30 segons que bueno, que ningú s'esperava i no sé, sorprenent encara, sorprès, i a dia d'avui dilluns encara no em crec quan visualitzo el que va passar dissabte en 30 segons, amb tot a favor.
L'equip ha acabat perdent un match que tenien guanyat i que podria haver suposat pujar en terç a la classificació. Després del resultat, l'entrenador considera que el cap de setmana, tot i la victòria del Casanenc, ha estat la valoració molt negativa. Sunyol Costa.
La valoració és molt negativa, amb el sentit de, bueno, ja dic, tu, és que podíem haver perdut els dos partits, i jo estar més content. Està clar que ensenyar a ser resultadista i necessitàvem les dues victòries. En vam treure una, i a més injusta. Vull dir, era molt injust guanyar els dos partits, està clar. Vam guanyar el que no havíem de guanyar i vam perdre el que ja teníem guanyat. Vull dir, va ser una mica el fin del revés, però al cap i a la fi treure les dues victòries hauria sigut potser injust, perquè no pot ser que no treballem aquests en les dues primeres parts, i esperem, com que tenim una plantilla amb jugadors experimentats i amb jugadors que venen de categories superiors, penses, bueno, ja al final apretem i ja ho tenim fet, però no és sempre així, perquè el que diem, els equips s'estan jugant molt i si treballen més que tu, doncs al final poder tenen la sort de cara, com va ser el cas el dissabte d'un partit que Sant Celoni tenia absolutament ben perdut, te'l guanya doncs, perquè ha lluitat més que tu i s'ho ha merescut més que tu i ja està.
Ara descansaran per Setmana Santa i després visita el camp del líder, el de la categoria, el Cabrera, on esperen poder fer un bon resultat.
L'alcaldessa afirma que l'Ajuntament de Tiana es troba en una situació fantàstica després d'haver amortitzat suficient. Creu que és moment de pensar en nous serveis i noves inversions amb recursos propis. Junts per Tiana comença la recollida de signatures per presentar-se a les municipals. Salvatierra també presenta la seva llista amb Cristina Comas i Marina Pere Joan com a números 2 i 3. Els forenses ja han aïllat unes 80 mostres d'ADN de les víctimes de l'avió de Germanwings. El govern espanyol preveu un funeral d'estat a Barcelona. El Centre Cultural i Esportiu Tiana torna a caure a la penúltima posició de la taula, aquest cop pel resultat negatiu contra l'Arenys. El bàsquet Tiana, victòria i derrota en una doble jornada.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.